Jonathan Andic ha quedat en llibertat provisional després d'haver dipositat el 1 milió d'euros que li demanaven com a fiança. Ara se l'investiga per un delicte d'homicidi per la mort del seu pare, Isaac Andic, el fundador de Mango, el desembre del 2024 a Montserrat. La jutgessa descriu fins a 7 indicis de criminalitat que pràcticament descarten que la caiguda mortal fos fortuïta. Indicis d'odi, premeditació i autoria.
Catalunya nit.
En l'acord dels pressupostos firmat avui per Illa i Junqueras hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament.
I per això són uns pressupostos que posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
A banda d'aquest anunci, avui hem sabut quina proposta portarà el Departament d'Educació a la taula sectorial. La reunió de demà és clau per intentar posar fi al conflicte entre docents i govern. Educació planteja incorporar 2.405 professionals per a l'escola inclusiva i administració, accelerar els pagaments als docents acordats amb comissions i la UGT i millorar els complements salarials de tutoria. Doncs bé, li preguntarem en directe a la portaveu del sindicat majoritari USTEC si amb aquestes propostes es plantegen posar fi a les protestes.
L'altre nom del dia és el de José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional l'investiga per tràfic d'influències i falsedat documental en el marc del rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra i que va cobrar més d'un 1 milió d'euros d'empreses pantalla. És la primera vegada que s'imputa un expresident del govern espanyol. El jutge creu que des del despatx de Zapatero a Madrid s'orquestraven operacions internacionals amb or o petroli. Zapatero ha afirmat que és fals.
Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
En qualsevol cas, és un altre cop dur per a Pedro Sánchez, que demà té sessió de control al Congrés. Zapatero encara era un actiu per al líder socialista, que passa a tenir una altra persona pròxima en el punt de mira. Escoltant avui la portaveu del PP, ja es pot intuir per on anirà la pressió.
Y Pedro Sánchez no podría seguir agonizando en la Moncloa si no fuese por la mediación que hace Zapatero con todos los socios de esa mayoría Frankenstein.
El Tribunal Suprem ha reconegut per una àmplia majoria que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la demana. Això a l'espera que publiqui una sentència que fixarà jurisprudència. El Suprem debat aquesta qüestió arran d'un cas a Catalunya en què un pare va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys. El debat va ser intens també en el cas de la Noèlia, en què el seu pare també va aconseguir endarrerir el procés amb diversos recursos. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament lamenta aquesta decisió.
És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, doncs, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades, i això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
Al Catalunya Nit, avui escoltarem el gremi de llibreters. Es queixen que algunes vendes de llibres es fan sense passar per ells. I la cultura també ens portarà, una nit més, al Festival de Canes.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Jonathan, mantienes tu inocencia.
Cristóbal, ¿cómo es la tu parecencia? Solo unas palabras, Cristóbal. Jonathan, eres inocente.
Aquest és el moment en què sortia Jonathan Andic dels jutjats de Martorell amb els periodistes intentant que el respongués a alguna cosa. Ell no ha volgut parlar. Sortia després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros per evitar l'ingrés a la presó acusat de la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024. Acompanyat pel seu equip d'advocats i envoltat de càmeres i de periodistes, com ara sentíem, Andic no ha dit res i ha pujat a una furgoneta negra que l'ha portat de nou cap a casa seva. La magistrada que investiga els fets veu prou indicis contra el fill de l'empresari i apunta a un mòbil econòmic com a possible causa del crim. Oriol Pujador, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Quins són aquests indicis que veu la justícia per acusar Jonathan Andic?
Són diversos. De fet, la jutgessa n'arriba a enumerar fins a 7 d'indicis. D'entrada, assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va fer de manera premeditada, com per simular aquella petjada. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans d'aquesta fatídica excursió. La interlocutòria recull també les contradiccions en les declaracions que l'acusat va fer quan va declarar davant dels Mossos i quan va trucar al telèfon d'emergències. En una assegurava que no va veure com va caure el seu pare perquè deia que anava 5 metres davant d'ell en el camí. En l'altra, en canvi, assegurava que caminaven plegats i que el seu pare es va parar al lloc on va caure per fer una fotografia.
I pel que fa al possible motiu del crim, la magistrada apunta a un mòbil econòmic,
Sí, sí, directament. Exactament, descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i també la declaració de diversos testimonis de l'entorn apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare. L'escrit judicial recull fins i tot que Jonathan Andic va intentar acostar posicions amb el seu pare després de saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Després de saber això, és quan diu l'acusat va fer la proposta per fer una excursió tots dos sols a Montserrat en un intent de reconduir la relació. La fundació no es va arribar mai a constituir.
Jonathan Andic, de moment, no vol dir res,
No, ha sortit com hem sentit dels jutjats aquest matí. Avui no, tot i que sempre, que ha declarat davant dels Mossos, ha negat l'autoria dels fets. Sí que avui ha fet un comunicat la seva defensa i també la família, assegurant que la causa ha arribat al moment processal oportú per poder demostrar la innocència de l'acusat, de Jonathan Andic. El seu advocat, que és Cristóbal Martell, creu que l'acusació d'homicidi és inconsistent i que, a més, està estigmatitzant un home que és innocent.
Gràcies, Oriol.
Doncs bé, ara la investigació continuarà. De fet, a les 11 parlarem amb un advocat penalista perquè ens expliqui com s'ha treballat una investigació, una instrucció tan complexa com aquesta i quines són les fases que poden venir a continuació. Però aquesta detenció de Jonathan Andic ha estat, sens dubte, una de les notícies del dia. Representa un nou episodi en la carrera truncada de qui fins i tot durant un temps va ser successor del seu pare Isaac al capdavant de Mango. En repassem la seva biografia i la seva vinculació amb la companyia, amb Roger Santaló.
Un ascens meteòric a l'empresa familiar.
Nascut fa 45 anys i amb dues germanes més joves que ell, la primera formació de Jonathan Andic va tenir poc a veure amb l'àmbit empresarial. Va marxar als Estats Units per estudiar comunicació audiovisual. Però després va redirigir el seu futur i va ampliar el currículum amb cursos de comptabilitat i finances per a directius i un màster en gestió i direcció d'empreses, tots dos a l'IES Business School. Amb 24 anys, Jonathan va entrar a Mango per aprendre el control de l'empresa. I 2 anys després, el 2007, va començar a dirigir la nova línia d'home de la multinacional de moda, més coneguda com a Mango Men. El seu pare li va anar donant a poc més responsabilitats. I la gran prova de foc li va arribar el 2014, quan Isaac Andic va posar-lo al capdavant de la companyia i va exercir com a conseller delegat.
pèrdues significatives.
Aquí tot es va torçar. El període de Jonathan Endic al timó de Mango va estar marcat per pèrdues considerables, de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar Toni Ruiz com a director general, un executiu aliè a la família fitxat pel mateix Isaac Endic el 2015 i que representava un canvi radical al capdavant del grup tèxtil. El gir es va completar el 2020, quan Ruiz va ser nomenat conseller delegat, el lloc que havia ocupat Jonathan Endic. El fill destinat a ser l'hereu va tornar a la rereguarda, un altre cop com a responsable de Mango Men. Ruiz va reflotar la companyia i Isaac Endic li va entregar el 5% de l'empresa i es va convertir així en l'únic accionista sense vincles de sang amb el fundador.
La mort del pare i la seva herència.
Després de la mort d'Isaac Endic a Collbató, el seu fill Jonathan va continuar com a executiu de Mango, però l'any passat, i amb Ruiz com a president, l'empresa el va relegar a vicepresident i membre del Consell sense funcions executives. Jonathan Endic també s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar, que ha heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Segons els comptes de Mango, els tres fills del fundador de l'empresa es repartiran 200 milions d'euros de la companyia del 2025, pràcticament tot el benefici que va tenir la multinacional tèxtil l'any passat.
Doncs sobre aquest cas hi posem ara la mirada de l'escriptor i col·laborador d'aquest programa del Catalunya Nit, Jordi Amat.
Fa 3 mesos vaig rebre un missatge d'una verificadora de The New York Magazine. Em demanava que confirmés unes declaracions sobre Isaac Endic que jo havia fet a la periodista Rachel Donadio, autora del millor perfil que s'ha escrit, crec, sobre el gran empresari que va fundar Mango. En una llarga conversa a la redacció del diari hi havia descrit la festa que el mes de març de 2024 Endic va organitzar a l'escola IES a Barcelona quan Felip VI li va lliurar allà el Premi Reina d'Espanya. Aquella nit, la generositat de la que sempre parlen els seus amics la va desbordar per fer un gran acte amb l'alta societat local i va fer una rotunda afirmació del seu èxit professional i va donar les gràcies perquè ell, un home de lluny, havia acabat integrat, molt ben integrat, com un membre més de la selecta elit econòmica de Catalunya. Endic, a l'ombra, blindant la seva invisibilitat, havia esdevingut un dels que manen, un home de consell. Poca broma quan parlem de la seva trajectòria. El dia que va obrir botiga a la 5a avinguda va sentir, aleshores sí, que havia triomfat. La seva marca de roba és una de les grans ambaixadores d'una indústria catalana i moderna amb projecció internacional. Fins a quin punt hem estat conscients? Avui han detingut el seu fill com a presumpte assassí. Cada vegada que una nova notícia converteix la vida d'Isaac Endic en un serial de successos, inevitablement ha de ser així, penso, tanmateix, que perdem la possibilitat de valorar un dels homenots del nostre temps.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Dos minuts i arribarem a 11:15 de la nit. També us expliquem que per primera vegada la justícia imputa, investiga un expresident espanyol. És el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En l'escrit que hem conegut avui, el jutge considera que Rodríguez Zapatero és el líder d'una estructura estable i jerarquitzada creada per guanyar diners fent d'intermediari i influint davant de l'administració pública per afavorir Plus Ultra, una companyia aèria que l'Estat va rescatar arran de la pandèmia i ho va fer amb 53 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Hola, bona nit.
Com argumenta el jutge José Luis Calama la imputació de l'expresident espanyol i l'enriquiment que se li atribueix?
Doncs en un escrit de 90 pàgines, el jutge acusa Zapatero de ser l'impulsor, l'origen del tràfic d'influències, de fer de mitjancer per posar en contacte empresaris. Es basa en àudios, en converses amb diversos empresaris i els propietaris de Plus Ultra diuen que s'ha de parlar amb Zapatero perquè és l'aconseguidor. A l'escrit, el magistrat assenyala la intervenció directa de Zapatero en operacions d'or, petroli, accions i divises i quantifica en prop de 2 milions d'euros els diners que va cobrar a través d'una complexa xarxa de societats instrumentals per ocultar l'origen i el destí dels diners. El jutge creu que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, també investigat en aquesta causa, 490.000 euros i a l'agència de les seves filles, 240.000. Acusacions que Zapatero sempre ha negat i avui en un vídeo s'ha tornat a defensar.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás
he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
A banda d'aquesta empresa, també apunta que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros, que va intentar blanquejar diners fora d'Espanya i que va fer actuacions similars per aconseguir beneficis per a Plus Ultra a Veneçuela. Segons el magistrat, després de la pandèmia, Zapatero va fer gestions perquè Plus Ultra rebés una injecció pública de 53 milions d'euros. El jutge l'ha citat a declarar el 2 de juny en la causa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
Àngels, és una imputació que ha provocat una allau de reaccions polítiques amb dos blocs molt definits. Mentre que el govern i el PSOE fan costat a Zapatero, els populars insten els socis de govern a deixar caure Sánchez.
Sí, la Moncloa ha sortit en defensa de l'expresident socialista, ho ha fet la ministra portaveu Elma Saiz, que ha lloat el llegat de Zapatero i ha defensat la presumpció d'innocència.
Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
També han tancat files des del PSOE, tot i admetre que la imputació de Zapatero ha estat un xoc per a la militància i per al partit. Patxi López ha fet costat sense matisos a l'expresident socialista.
No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido. Al revés, es el único presidente de este país que no tiene ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
Mentre Núñez Feijó, a través de les xarxes, exigia a Sánchez una sortida digna del govern, la popular Esther Muñoz ha fet una nova crida als socis d'investidura perquè reaccionin i deixin de fer costat a l'executiu de coalició. Acabar amb el govern corrupte de Sánchez, diu la portaveu del PP, està a les seves mans.
Bueno, es que creo que hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podedumbre están dispuestos a soportar ya más?
Socis de govern com Maribel Vaquero, del PNB, que es decanta per la prudència, mentre que el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
Junts ha demanat aclarir els fets respectant la presumpció d'innocència de Zapatero i Vox insisteix en la necessitat de presentar una moció de censura contra Sánchez, una proposta que no recull Feijó.
Gràcies, Àngels. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem que hi ha hagut moviments sobre la taula de la negociació del govern amb els sindicats d'educació. Ara de seguida us expliquem quin.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la Unia.
No, no, ja ho sé.
Que és,
que jo no estic dient
que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, si volies, que cantes somrient, sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Jo visc sols per a planya lo que de mi s'és mort. De Cap al tard, de Joan Alcover, 100 anys de la seva mort.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Deu minuts i arribarem a 11:15. Demà hi ha taula sectorial i avui el Departament d'Educació ha fet arribar una nova proposta als sindicats per intentar convèncer-los perquè desconvoquin les vagues. Les claus de la nova proposta són avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar-los més per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Com es desgrana aquesta proposta?
Doncs la principal mesura salarial passa perquè l'increment d'aquest 30% del complement específic que es va pactar a l'acord amb Comissions Obreres i la UGT es faci efectiu en 3 anys i no en 4. Per tant, hem de comptar un any menys del previst. Recordem que l'augment pactat es traduïa en uns 3.000 euros bruts més a l'any que ara. Una altra proposta que fa el departament és que es cobri més pel fet de ser tutor. A més, incorpora un complement nou per fer de cotutor, que és una funció que, en definitiva, ara alguns docents ja estan assumint sense que se'ls retribueixi, i un altre complement per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, en aquest document no es detallen quins serien aquests augments d'aquests complements. Si volem posar números a la situació actual, un docent cobra 66 euros al mes per ser tutor d'infantil, primària o batxillerat, i 93 euros si fa la tutoria d'una classe ESO. Per tant, veurem demà quin és l'augment que plantegen. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desescalar el conflicte. Ho dèiem aquesta tarda mateix en una compareixença al Parlament.
Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La bona notícia de la setmana passada és que vam poder reconduir, recuperar aquest marc de diàleg que era necessari amb el conjunt d'organitzacions sindicals, haguessin signat l'acord o no. I, per tant, la nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
La proposta també inclou un calendari que preveu 5 reunions des del 22 de maig fins al 3 de juny i en cada una de les quals es tractaria un tema concret.
De tot plegat, en volem parlar amb la portaveu del sindicat USTE, que és la Iolanda Segura. Iolanda, bona nit.
Hola, molt bona nit.
D'entrada, la primera pregunta és si demà assistireu a aquesta reunió amb el departament, a la mesa sectorial.
Sí, sí, nosaltres en principi hi assistim amb la voluntat de pues, obrir aquest marc de negociació, que mira, que hem pogut, diguéssim, hem pogut doncs, al final aconseguir després d'aquesta força de la mobilització que ha exercit el col·lectiu. Per tant, considerem positiu doncs, haver pogut doncs, poder tornar a seure a negociar i, per tant, doncs, nosaltres hi assistirem malgrat, ja us explicaré doncs, que és no, aquesta proposta no encara no arriba als mínims.
I aquesta proposta que estem explicant avui de més professionals, per exemple, per a l'escola inclusiva i per reforçar plantilles, millores salarials, sobre la primera qüestió, per exemple, es planteja incorporar 2.405 professionals. Què els sembla?
Doncs bé, en aquest cas, doncs, nosaltres no ens han enviat la concreció d'aquest desplegament, no? Quines figures professionals seran, en quins criteris es distribuiran, quin impacte real tindran el curs vinent, si són reforços, si garantiran doncs, uns reforços estructurals a tots els centres. Realment no sabem doncs, la concreció de tot això i, per tant, de moment no podem entrar en fer una valoració sense aquesta concreció. Per nosaltres, d'entrada, és insuficient perquè el que necessitem són doncs, reforçar les dotacions de plantilles en els centres tant de personal docent com del personal d'atenció educativa, reforçar les plantilles dels serveis educatius i, per tant, hi ha d'haver un pla de xoc en el qual, doncs, amb un full de ruta molt clar, en el qual, doncs, es descrigui un horitzó, es descrigui doncs, aquestes dotacions, quines han de ser, on s'han d'implementar, marcar aquest full de ruta amb una proposta inicial que sigui un pla de xoc que ja el curs que ve doncs, es vegi reflectit a les aules. Estem a l'espera que ens facin arribar doncs, aquesta proposta més detallada.
Clar, sobre aquesta xifra de 2.405 professionals, és a dir, si es posessin ja, per exemple, el curs vinent en funcionament als centres i ben distribuïts, podria ser una bona xifra.
Això per nosaltres seria un punt d'inici en matèria d'inclusiva, però no suficient, perquè, com he dit, aquí el que necessitem és, primer, marcar un horitzó, no?, que és dir, a on hem d'arribar. Per tant, què necessiten els centres educatius, quines mesures, quina estructura s'ha de crear en els centres educatius per tal de que puguem donar resposta a l'atenció de tot l'alumnat i després marcar aquest full de ruta, no?, que doncs, reculli el desplegament d'aquestes mesures i dotacions i la inversió necessària per poder-hi, no?, per poder fer aquest desplegament. Això hi ha de ser, aquesta planificació ha de ser. No pot ser, doncs mira, llancem una dotació de recursos i després ja veurem què passarà, no?, i anar fent pagats. Hi ha d'haver una planificació sobre la taula que realment doncs, doni la resposta per una resposta estructural, diguéssim, doncs, pactada i calendaritzada amb aquest horitzó final, perquè realment el que necessitem és aquest desplegar aquest model d'escola inclusiva que necessita més a més i poder donar aquesta atenció a l'alumnat perquè no podem anar perdent més llençols pel camí com està passant ara. Així que bé, seria un punt d'inici, però hi hauria d'haver aquesta voluntat al darrere, també.
Pel que fa a la qüestió salarial, hi ha aquest augment del 30% del complement específic que, en comptes de pagar-se en 4 anys, com estava previst, s'avançaria i es pagaria en 3, i, per altra banda, també els complements salarials per determinades funcions de tutoria. Això com ho veuen?
Bé, doncs que l'augment del complement específic continua sent el mateix, l'únic que ho avança en un any, però no continua sent la mateixa quantitat, que ja vam apuntar i que és insuficient, que ja ara mateix, doncs, diguéssim, ja és insuficient des d'ara ja, i això que es desplega en 4 anys, i com a bueno, vull dir que és una no respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, no reverteix aquesta pèrdua salarial, per tant és insuficient. Si, i pel que fa als càrrecs, bueno, aquesta proposta de complements addicionals per retribuir millor les tutories, i aplicar algun complement en determinats centres, la veritat és que això no, per nosaltres no ha de ser matèria de negociació en aquest marc. No diem que no s'ha de negociar en un altre marc, però en aquest no, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base. Per tant, que el gaudeixi totes les persones treballadores, tots els docents. No, és un, diguéssim, és aquest augment, aquesta, no, aquesta proposta, només en gaudiria qui realitza aquest càrrec, però qui no el realitza doncs no veuria contemplat en la seva nòmina doncs aquesta millora. Mm-hmm. I, per tant, doncs, no, nosaltres no podem acceptar que, diguéssim, que l'alternativa a millorar el salari base sigui aquesta, que no repercutirà en els salaris, en tots els salaris. Mm-hmm. Així que no, nosaltres anirem a fer rebutjarem aquesta proposta, malgrat no diguem que no sigui necessari negociar aquesta millora, perquè sí que és una reivindicació que portem situant en les meses de negociació ordinàries des de fa molt temps i, per tant, no la deixem de banda, però no en aquest marc. En aquest marc anem a millorar el salari bàsic de totes les persones treballadores perquè realment això es contempli a les seves nòmines.
Avui que s'ha firmat aquest acord de pressupostos entre Esquerra Republicana, el senyor Junqueras, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, Junqueras ha explicat que hi ha aquesta partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament, per educació. Fent càlculs, creuen que amb aquests diners es podrien resoldre les seves demandes, les demandes de l'USTEC i dels altres sindicats?
Bueno, doncs és una cosa que l'haurem d'estudiar, però el que sí que tenim molt clar és que si no són suficients s'haurà de millorar, perquè el que nosaltres tenim molt clar és que no acceptarem que ens vulguin fer passar perquè les millores només siguin dintre del marc de l'acord, perquè llavors no ampliarem aquestes millores. Així que siguin 500 milions d'euros, si és suficient, doncs perfecte, però si no és suficient, nosaltres lluitarem perquè vagi més enllà. I si s'ha d'aprovar ampliacions de crèdit, el que faci falta, doncs esperem el suport de tots els grups polítics. Tant de bo aquest, diguéssim, l'acord de pressupostos hagués situat com com a línia vermella doncs l'educació pública d'aquest país i que hagués posat sobre la taula doncs, com a línia vermella una millora d'un acord que ha rebutjat la majoria del col·lectiu amb la partida pressupostària necessària que ja hagués entrat en aquests pressupostos i que, a més, doncs, bueno, abordés moltes altres qüestions molt necessàries. Però perquè tant de bo, tant de bo, algun dia l'educació, els serveis públics siguin la línia vermella de negociació dels pressupostos perquè és una, guanyarà la ciutadania i guanyarà el progrés del país.
Veuen marge perquè demà hi hagi un acord que permeti reconsiderar el calendari de mobilitzacions?
Tant de bo. No sabem, no volem entrar en valoració de res. Nosaltres el que diem és que mostrem tota la predisposició negociadora possible, les hores que facin falta. De fet, el calendari també que hem plantejat el considerem insuficient perquè situa unes dates que no són espaiades i que no sé, que a més en van molt enllà en el temps. I fins i tot, diguéssim, no eviten que continuem aquestes mobilitzacions perquè s'acaben... planteja dates fins al dia 3 de juny i tenim convocades vagues fins al dia 5. Llavors, aquesta dilatació no l'entenem i, per tant, demanem un calendari molt més... immediat, amb dies consecutius i a més que hi puguem destinar les hores que es necessitin per poder arribar realment a acordar millores i poder signar un acord amb aquestes millores que resolguin doncs, les mancances que tenim tant les persones treballadores com el nostre alumnat.
Per tant, difícil que només amb la reunió de demà n'hi hagi prou.
No, de fet, la proposta ja situa diferents... diferents dies de negociació, ja no hi ha el plantejament de que demà ja s'arrenqui un acord, sinó que ja planteja doncs un calendari de dies de negociació, però nosaltres demanem que aquest calendari sigui molt més compactat i que hi hagi la voluntat de no sortir d'aquestes reunions fins que no fem avenços. Avenços significatius.
Doncs demà la primera veurem com acaba. Moltíssimes gràcies a Iolanda Segura, és la portaveu del sindicat USTEC, per haver-nos atès. Bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona nit.
Doncs bé, en aquest sentit encara hem d'afegir que el sindicat CGT ha dit que també assistirà a la reunió, com l'USTEC, tot i que avisa també que la proposta és insuficient. I, en canvi, el sindicat de professors de secundària, hem pogut saber a Catalunya Ràdio que ha decidit aquest vespre que no anirà en aquesta reunió perquè, en fi, considera, diuen literalment, que és una presa de pèl la proposta. Avui les mobilitzacions dels mestres s'han concentrat al Vallès i al Maresme. Al matí s'ha tallat la C-17 a Montcada i Reixac i la Nacional 2 a Premià de Mar i Mataró. Les manifestacions més multitudinàries s'han fet a Granollers i Sabadell. Educació xifra en un 16% el seguiment de la convocatòria de vaga a les tres comarques i el sindicat USTEC parla d'un 60%.
Catalunya nit.
I el govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra aquest matí.
Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
És la consellera d'Economia, Alícia Romero, que s'ha mostrat així de clara mentre acaba de negociar amb els comuns que encara no han donat el vistiplau als pressupostos i que estan aprofitant aquestes hores per fer moure el govern a favor dels mestres. Saludem a aquesta hora el nostre company Albert Prat. Bona nit, Albert.
Què tal, Agnès? Bona nit.
Bona nit. Aviam, quin marge hi ha?
Clar, el govern ja diu obertament que està disposat a aparcar alguns projectes dels nous pressupostos per prioritzar les demandes dels docents, però clar, no a qualsevol preu. Romero ha advertit que ja han hagut d'estirar la partida de retribucions per encaixar l'increment salarial pactat amb Comissions i la UGT i ha demanat a l'USTEC que s'oblidi de la petició de màxims que reclama.
Marge en aquests moments, diguéssim, clar, el tenim tancat, no n'hi ha. Evidentment, si hi ha voluntat, doncs veurem. Òbviament, hi ha algunes peticions que ja es pot veure que són inassumibles, perquè si ens demanen segons quins augments de 700-800 milions d'euros, doncs ja es veu que això és complicat, perquè vol dir quines coses deixem de fer per fer això, no?
I aquí els comuns, que aquest cop han preferit deixar que Esquerra els passés per davant, volen capitalitzar aquestes hores i fer notar les reclamacions dels mestres collant el govern fins a l'últim minut. Jessica Albiach.
Estem disposades a reformular, a recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius.
De fet, aquí el govern s'està reunint a contrarrellotge en les últimes hores amb els comuns per lligar els seus vots pels pressupostos i poder reactivar la tramitació parlamentària a finals de setmana.
I pel que fa a Esquerra, Albert, avui Oriol Junqueras ha volgut subratllar el fet que sense uns nous pressupostos, ha dit, no hi ha marge per negociar res amb els mestres. Ha reivindicat d'aquesta manera l'acord que ha tancat aquest matí amb el president Salvador Illa.
Sí, aquesta és la foto que buscava el president des que va posar els peus al Palau de la Generalitat fa 2 anys. De fet, s'ha hagut d'esperar això gairebé fins a la meitat del mandat per convèncer Oriol Junqueras i després d'un primer intent fallit ara fa 2 mesos per arribar fins aquí. Aquest era el moment. Encaixada de mans de tots dos, Illa Junqueras davant la premsa al Palau de la Generalitat. El traspàs de l'IRPF ha quedat fora de l'acord, però després de la foto Junqueras ha assegurat que el repescaran després de l'estiu.
Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
Amb l'IRPF al marge dels pressupostos, ara el principal acord que ha arrencat Esquerra és la construcció d'un tren orbital que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Doncs bé, aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i serà demà a la tarda quan els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040.
Doncs tenim sobre la taula aquest compromís de la construcció del tren orbital. Què més han acordat en el marc d'aquests pressupostos, Albert?
També han promès un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions, la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria i els primers tràmits perquè la Generalitat pugui dir-hi la seva en la gestió dels aeroports. També hi ha una partida de 400 milions d'euros per ajudar els 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística perquè impulsi el català en l'àmbit digital i ampliï el nombre de places per aprendre'l.
I a tot això, què hi diu el principal partit de l'oposició?
Doncs bé, el portaveu de Junts, Salvador Vergés, acusa Esquerra d'haver donat llum verd als pressupostos d'Illa sense pensar en els interessos dels catalans.
Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars. El que sí que aporta és estabilitat al govern, però a costa de la inestabilitat del país.
Doncs aquest és el punt de vista de Junts, concretament del seu portaveu, Salvador Vergés. Albert Prat, bona nit, gràcies.
Que vagi bé, bona nit.
Hem parlat de les protestes en el sector de l'ensenyament. Doncs bé, demà són els metges catalans que tornen a fer vaga. És l'onzena aturada del sector des de l'octubre. Metges de Catalunya insisteix que la protesta es mantindrà fins que el govern no s'avingui a negociar millores laborals. I han engegat una campanya per encoratjar els professionals a deixar de fer hores extres. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat.
Fa massa temps que la sanitat pública catalana s'aguanta per la sobrededicació que està fent els metges i facultatius en el sistema.
Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut a Figueres un home per la mort a ganivetades de la seva exparella, tot plegat en una plaça a primera hora de la tarda. La detenció s'ha fet al mateix lloc dels fets. L'agressor tenia una ordre d'allunyament i ja se l'havia detingut per trencar-la ahir mateix. L'Ajuntament ha convocat per demà un minut de silenci. Figueres, Maria Rovira.
Els Mossos han obert una investigació sobre els fets que han passat a la plaça Josep Tarradellas quan els policies han arribat al lloc. Han trobat la víctima estesa a terra en ple carrer. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Allà mateix han detingut el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents per violència masclista i una ordre d'allunyament de la víctima. De fet, ahir ja el van detenir per trencar-la i provocar-li lesions. Avui la víctima no s'ha presentat per declarar ni a la cita forense per valorar aquestes lesions i s'havia deixat en llibertat el detingut, segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, condemnava els fets i destacava també que alguns veïns han ajudat a reduir l'agressor per facilitar-ne la detenció.
Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc. Dir-vos que hi havia un ordre de protecció envers a la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament, doncs, demà farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
Ha afegit que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de molt a prop de la zona on han passat els fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec del cas i la policia científica s'ha encarregat aquesta tarda d'agafar mostres i proves a la plaça Josep Tarradellas. També s'ha decretat el secret de sumari.
I atenció, perquè el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la demana. És el primer posicionament del Suprem abans de la sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà en els pròxims dies, Oriol.
Sí, sabem això, encara no el detall d'aquesta sentència, però per una àmplia majoria el Tribunal ha resolt així el cas d'un català que va paralitzar l'eutanàsia concedida al seu fill de 56 anys i que té importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. El Suprem desestima el recurs que havia presentat la Generalitat contra aquesta decisió que ja va avalar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta és la primera posició del Suprem abans, com deies, de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà pròximament. La presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, ha lamentat en declaracions a 3Cat Info aquesta decisió judicial.
És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerències. A part de ser un debat jurídic interessant, pues, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades. I això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
En el cas d'aquest català, el pronunciament del Suprem suposarà el retorn a la casella de sortida. Haurà de tornar a demanar l'eutanàsia i començar el periple pels tribunals. El cas d'aquest home va transcorrer en paral·lel al cas de la Noelia, la jove que també demanava l'eutanàsia i que el seu pare va endarrerir amb diversos recursos durant mesos. Des de l'Associació Dret a Morir Dignament asseguren que els casos d'eutanàsia que acaben en recurs als tribunals són una excepció.
La venda de la fàbrica de Pasqual a Osona ha obligat Llet Nostra a envasar a Burgos. Ara l'empresa està buscant una solució per tornar a envasar a Catalunya el més aviat possible, però el procés es pot allargar uns mesos. Gurb, Nàtia Dell.
La llet de cooperatives catalanes continua venint dels mateixos ramaders d'aquí, un centenar en total, però des de fa una setmana l'envasat es fa a Aranda del Duero. És una mesura temporal per garantir el subministrament als consumidors mentre no troben una planta més a prop. L'empresa, que manté la capacitat productiva, ha reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Fonts de Llet Nostra asseguren que ni la qualitat ni el preu final de venda de la llet se'n veuran afectats. El canvi és conseqüència directa de la venda de la planta de Pasqual a casa Tarradellas per dedicar-se a fer mozzarella per a pizzas. A Gurb, en total, s'envasaven 150 milions de litres anuals de llet de diferents marques. D'aquests, 35 milions eren de Llet Nostra.
Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la crònica internacional.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En punt 3:15, Donald Trump ha donat un nou ultimàtum a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a tenir la bomba atòmica. Ho ha fet hores després que hi ajornés l'atac previst, va dir, per avui. El seu número 2, el vicepresident J.D. Vance, diu que hi ha hagut avenços en les negociacions amb Teheran, però que no es pot anunciar cap acord mentre no quedi ben segellat. Anem cap a Washington en directe. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Per tant, quin és l'estat de les negociacions amb l'Iran, segons el vicepresident nord-americà?
Doncs el govern dels Estats Units continua amb la retòrica de buscar excuses cada cop menys detallades per ajornar nous bombardejos contra l'Iran, és a dir, per evitar que la guerra s'allargui. El que hem sentit avui no és gaire diferent del que vam sentir fa 2, 3 o 4 setmanes. Avui ha estat el torn del vicepresident J.D. Vance.
El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
Un Vance que ha deixat ben clar que l'arma nuclear només pot estar en mans de pocs països i, sobretot, que s'ha d'evitar que la tinguin règims perillosos.
Com a pare de 3 nens, no vull que heretin un món on una vintena de règims, la meitat dels quals són molt perillosos i simpatitzen amb el terrorisme, tinguin l'arma nuclear. Volem que el nombre de països que tenen l'arma nuclear es mantingui reduït i és per això que l'Iran no la pot tenir.
El vicepresident dels Estats Units ha assegurat que el govern que representa ha iniciat aquesta guerra pensant en la seguretat i la prosperitat dels nord-americans. Recordem que la inflació està pels núvols i productes com la benzina costen més del doble que abans de la guerra.
J.D. Vance, Oriol, també s'ha referit a l'anunciada retirada de tropes dels Estats Units d'Europa. Què és el que ha dit?
Bé, en aquest sentit, ha mirat de treure ferro a l'assumpte. El vicepresident nord-americà ha assegurat que no es tracta de retirar tropes, sinó de redistribuir-les, i també ha aprofitat per a carregar contra els mitjans de comunicació europeus pel seu to crític contra Donald Trump i ha reiterat que els Estats Units no són la policia del món.
Penso que si la premsa europea vol atacar el president dels Estats Units, hauria de començar a mirar-se al mirall. Tot el que ha dit és que serem bons aliats, bons amics i bons socis comercials, però el que seria raonable per a Europa és començar a assumir una mica més de responsabilitat sobre la seva integritat continental.
Per cert, que pel que fa a l'atenció amb la premsa, Vance ha mantingut la tradició de la portaveu de la Casa Blanca, a qui ha substituït perquè està de baixa per maternitat. Avui ha impartit una classe de periodisme explicant a un periodista com s'ha de formular una pregunta.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Dotze minuts i arribarem a les 11 de la nit. La flotilla de Gaza ha quedat desarticulada. Les forces israelianes, amb embestides i trets inclosos, segons denuncia l'organització, ha aconseguit assaltar avui la desena de vaixells que quedaven rumb a la franja. Els més de 400 activistes ara seran traslladats a Israel per començar el periple de les expulsions. Jerusalem, Jordi Brascó.
Després de fer broma de la flotilla durant tot el dia d'ahir, amb mems inclosos, Israel ha abordat la desena de vaixells que encara continuaven navegant en direcció a Gaza amb molta més duresa. Els trets s'hi han afegit embestides amb la proa, segons demostren alguns vídeos dels activistes detinguts. Tots ells s'han afegit als que ahir van córrer la mateixa sort i s'espera que en les pròximes hores siguin deportats des d'Israel. Canvi d'estratègia, doncs, respecte a l'última vegada, quan l'enorme majoria dels detinguts van ser retornats a terra a les costes de Grècia, a excepció de dues de les cares més visibles que van passar 10 dies detinguts. Un d'ells, el català d'origen palestí Saïf Aboukasheh, ha estat inclòs en una llista de 4 persones que seran sancionades per Estats Units. El motiu? Intentar boicotejar el pla de Donald Trump per la franja. Un pla que segueix sense instaurar-se des de fa mesos, més enllà del suposat alto al foc, que recordem ja ha deixat prop de 900 morts.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
La plataforma 3CAT ha rebut aquest vespre el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita que valen el més d'un 1,5 milió d'usuaris registrats i els més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament. Els premis que atorga la Generalitat de Catalunya s'han entregat al Teatre Principal de Sabadell. Anem cap allà, Montse Camps.
Bona nit. Premi per 3CAT, la tercera plataforma més escollida pels catalans després de Prime Video i Netflix. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha dedicat el premi a tots els que l'han precedit i ha remarcat que aquest projecte vol ser un punt de trobada.
Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa, i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha remarcat el fet que els mitjans en català són una eina d'integració.
I ha servit aquesta informació que ho fet en català perquè persones, doncs, que van decidir venir a Catalunya, per la raó que sigui, a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat doncs, la història recent de Catalunya, doncs s'integreixin.
Justo Molinero ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També, entre altres, s'han premiat Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1 i el diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró. Un acte al Teatre Principal de Sabadell on hi han assistit professionals com Jordi Hurtado, Ricard Ostrell o Toni Clapés.
El Gremi de Llibreters de Catalunya ha presentat la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. És una campanya que denuncia el sistema de compra i venda de llibres en biblioteques i centres educatius, entre d'altres. Segons el president del Gremi, Enric Del Arco, aquesta pràctica està afeblint les llibreries, Montse Pujol.
Entre les pràctiques que el Gremi de Llibreters assenyala que perjudiquen les llibreries hi ha els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del gremi, Eric Del Arco, n'apunta un altre.
La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
El gremi planteja la problemàtica just després d'un Sant Jordi exitós.
Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries.
El manifest de la campanya Combat la distopia, tria la llibreria s'hi han adherit 300 llibreries.
Una pel·lícula ha fet reflexionar avui tot Canes, Fjord, que se suma a les favorites per endur-se la Palma d'Or del festival de cinema més prestigiós del món. El film fa que el públic es qüestioni les seves idees preconcebudes i també la superioritat moral europea envers algunes societats estrangeres. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
De què tracta aquesta pel·lícula?
Doncs la pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació a Noruega d'una família formada a Romania amb uns lligams molt forts amb la religió cristiana. La mare és noruega i això els facilita l'entrada al país, però a partir d'aquí la societat, els seus veïns i les institucions posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills segons els costums i la ideologia noruecs. El problema és que el cas topa amb una suposada llibertat noruega, que per ells és més limitada. Mungiu defensa que sigui un film ambigu.
La vida és ambigua. Si fas un tipus de cinema que s'inspira en la vida, has de respectar això. El cinema ha d'intentar que et replantegis les teves opinions i fer-te recapacitar sobre si te les has pensat bé i si realment això és el que vols pensar. Perquè vivim en un món molt influenciat per les tendències i has de ser molt valent per expressar alguna cosa que vagi en contra de l'opinió general.
I així ho són les seves pel·lícules habitualment, entre elles les quatre amb les que ja havia competit a Canes, d'on es van dur el premi a la millor direcció el 2016 per Els exàmens.
5 minuts i arribarem a les 11. És l'hora dels esports. David Ubach, com estàs? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Vinga, anem amb el primer document sonor del dia. Alexia Putellas, al Tot Costa, de Catalunya Ràdio, parlant del seu futur.
La meva decisió és centrar-me en que el futur immediat és l'entrenament de demà. Ser encara millor de l'entreno que he estat avui. I així vaig, així vaig. Evidentment, hi haurà un moment...
Que hauràs de decidir.
Clar, però no és aquesta setmana ni és moment de posar-li foc a això.
No és aquesta setmana el moment de parlar del futur d'Alexia. Són declaracions al Tot Costa en una entrevista més avui, perquè és la setmana de la final de la Lliga de Campions, que el Barça juga contra l'Olímpic de Lió Oslo dissabte, i en què el Barça buscarà la quarta Champions. Per tant, Alexia, que emplaça uns dies més la resolució sobre el seu futur del partit, assegura que veu una final molt i molt igualada contra les franceses, nega que l'equip li tingui no només respecte, sinó por al Lió. D'aquest enfrontament n'ha parlat també el tècnic Pere Romeu, que en clau d'actualitat doncs, ha parlat de les lesionades i manté que esperen comptar amb Irene Paredes i Caroline Graham, que s'estan acabant de recuperar, però Romeu s'ha mostrat optimista.
Doncs després de la d'Alexia, la segona veu que escoltem avui és la de Pedri.
Como es normal, estaba muy jodido. Perderse un Mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión.
Parla Pedri de Fermín, el seu company, a qui ja han operat avui mateix de la fractura que té el dit petit del peu dret, que el farà perdre's al Mundial. Del Barça també, d'altra banda, hem de parlar de números, perquè des de la Lliga de Futbol Professional apunten ja que el Club Blaugrana podria entrar en la norma aquesta de l'un per un del fair play financer i fitxar amb normalitat aquest estiu, sobretot gràcies a la marxa del Lewandowski i a l'obertura d'un nou tram de la grada que suposarà més ingressos.
I decepció al Manchester City, que se li ha escapat la Premier League. Aquest és Guardiola. And so will it make it sad for you that tomorrow is your last
visit to Wembley in charge of Manchester City? No way. I have a one-year contract.
És Guardiola responent que té contracte en vigor quan li demanen si marxarà del City ara, té un any més de contracte, però tens el seu futur. El City acaba d'empatar un al camp del Bournemouth i li ha donat matemàticament el títol a l'Arsenal. A falta d'una jornada, l'Arsenal ja és campió i a veure si amb aquesta temporada resolta per al City, a la roda de premsa d'avui de Guardiola l'anuncia el seu adeu, tal com asseguren ahir mitjans anglesos.
Doncs ho veurem. Això ha de passar en els pròxims minuts.
Sí, si hi ha novetats, doncs les farem arribar.
I tant, gràcies, David.
A vosaltres.
Mare meva, Josep, quina calda que fot, eh? Oh, quines ganes d'un calipo, d'un fricandó, qualsevol coseta, eh? Mare meva, Josep, ai, Déu-n'hi-do.
Josep, que m'estic torrant com una crep. Tens engegat l'aire condicionat i així s'adona més calor que la que rep. Colors, que m'estan pujant tots els colors. No surto del bar ni amb el caiu solar, que és que tenia aquí un calipo i semàfor. A posa loca, posa loca, que aquesta calda en aquesta època no toca. I com s'agarra aquesta xixarra, que fins i tot se'm desafina la guitarra, que no s'aguanta més de 40, que se m'amoren els canitxes i les plantes.
A veure, sabem que demà farà calor.
Un missatge claríssim.
Ara falta saber fins a quin punt serà
60,
extrema.
No?
A veure, que ens ho expliqui la Gemma. Bona nit, Gemma.
Bona nit, no tant, era tant com la cançó, però era per... que iniciarem aquests dies de calor, que avui ja s'ha notat, és una cançó que es diu La calor amb el Xiula i la Dilla Russa, i això és el que començarà. Avui ja s'ha enfilat, ahir dèiem que arribaríem als 30, doncs més, hem arribat a 32 graus a Vinebre, 31 al Pantà de Riba-roja, 30 a Pantà de Siurana, 30 a Serós, 30 a Torroja de Priorat, per tant, ja els hem tocat, i entrem en uns dies en què anirà pujant.
demà potser un parell de graus i a finals d'aquesta setmana, cap a dijous, divendres, doncs podríem arribar ja aquests valors més alts, arribant als 35 graus, no els 40 de la cançó, però sí que tindrem temperatures que aniran pujant. Avui encara hem tingut algun ruixat puntual, però ha deixat 10 litres a Puigcerdà o 4 d'As, i demà ja els ruixats seran encara més puntuals que avui. Per tant, aquesta estabilitat que també anirà acompanyada d'aquest augment de la temperatura, que cada dia anirem notant una miqueta més.
Doncs cap amunt.
No, sí, a mi jo ja m'agobio, veient el termòmetre segons a quins
números. No són 40, no són els de la cançó.
És que no acabem de trobar el terme mig,
no l'acabem de trobar.
Jo ho podríem deixar 28-29 per sempre,
ja. Jo trobo que sí,
27. Perquè aquests 30 també, els 30 són cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, la resta, doncs no hem arribat, aquests valors, vull dir que...
Sí.
Avui no he notat tanta calor. No,
a la costa 22 a 25, a l'interior 24.
Aquesta és la perfecta, no? La temperatura
perfecta. Clar, aquests valors més alts són els llocs...
Estàs còmode, ni
fred
ni calor.
Amb sol, per això, amb sol, Sol sí, sisplau.
Va. Sisplau.
Va, bona nit.
Adéu, Gemma.
Bona nit.
Várgame, Dani, que te bajo su primo. ¿Hace calor o no? Cántate esta canción conmigo, ¿vale? Dice...